aquest cas creiem que és important el canvi a les polítiques.
Ho deixem aquí, disculpi. Gràcies, Roberto Labandera i Ramon de Veciana. Fins una propera ocasió a tots dos. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Són les 9, moment de recuperar l'última hora informativa amb els titulars de la Carolina Costa, després el comentari de Manuel Milian Mestre i després entrevistarem l'autora d'un llibre infantil titulat Petons perduts. D'això i de molt més parlarem fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Vaga l'ensenyament públic, sindicats de mestres, també professors, associacions de pares paralitzen tots els nivells educatius, des de les escoles bressol fins a les universitats. La portaveu de la funció pública de Comissions Obreres, Montse Ros, ha alertat aquest matí a Ràdio Estel d'una situació dramàtica en la pobresa infantil i l'atur juvenil i critica més que el govern només regula les taxes. A Chicago, reunió de l'OTAN, Mariano Rajoy ha advertit a la Unió Europea que és urgent i prioritari que es garantitzi l'estabilitat financera a la zona euro. Mentrestant, el president dels Estats Units, Barack Obama, ha demanat que el Banc Central Europeu compri deute públic d'Espanya. A Madrid, les empreses auditores Roland Berger i Oliver Wyman seran les avaluadores independents per fer una valoració dels balanços del sistema bancari espanyol. I en esports, el Barça ha tornat als entrenaments per preparar la final de la Copa del Rei. Ramon Castellola, molt bon dia.
Molt bon dia. Ho va fer ahir la tarda de manera més intensa. Aquesta setmana el Barça entrenarà cada dia per preparar aquesta final. Ahir, després d'entrenar, va comparèixer Cesc Fàbregas, que va negar cap tipus d'enfrontament entre Pep Guardiola i Tito Vilanova. Pel d'Arenys, guanyar aquesta final contra l'Atlètic suposaria un homenatge a Guardiola en el seu últim partit oficial com a entrenador. D'altra banda, l'equip va rebre la magnífica notícia de l'alta hospitalària d'Eric Abidal, que continuarà recuperant-se a casa seva del trasplantament de fetge que va ser sotmès el 10 d'abril. A l'NBA, aquesta matinada, Los Angeles Lakers han quedat eliminats del play-off per Oklahoma 106-90 en un global de 4-1, en el que pot haver estat el darrer partit de Pau Gasol amb la samarreta californiana. I acabem en tenis perquè Rafa Nadal va guanyar ahir la final del Master 1000 de Roma contra Djokovic per 7-5, 6-3 i recupera el número 2 del món.
Gràcies. Anem a conèixer la situació dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Sembla que finalment no podem connectar amb Transmet. Per tant, fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a 9:45.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
El comentari avui ens el fa Manuel Milian Mestre, consultor, periodista i exdiputat. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. Avui és un dia de patiment engoniós de les famílies per lo que acabem de sentir de les vagues, però també per la crisi amb la pobresa que està d'alguna manera indicant ja la UNICEF. 26% dels nens espanyols estan sota el límit de la pobresa. Qui ho podia imaginar tan sols fa 5 anys? Això és la realitat nua, la realitat estricta. Els altres són paraules inútils. Cada dia és un sotrec, un xic més de desesperança, mentre riuen els polítics fora de lloc amb les seves joguines donant l'espatlla a la tossuderia dels fets. On va parar la nostra societat? Aquesta és una primera reflexió que valdria la pena que tots tinguem en consideració, sobretot quan alguns agorers, quan alguns analistes ens anunciïn la presència d'un paradigma dels anys 30 del segle passat. Jo em resisteixo a acceptar-ho. Hem de lluitar per caure en no caure en aquest parany. No podem de cap manera destruir tot allò bo que s'ha construït amb l'estat de benestar i deixar a les noves generacions una mena de càstig, una implacable penitència per poder sobreviure en els temps futurs. Hi ha alguna cosa que tots sabem i tots callem, i és aquesta per mi la clau, el silenci de Déu. Per què estem empenyats en la societat actual en fer callar a Déu, en no veure les evidències, en ignorar el que sempre ha sigut la tradició històrica, en llegar a les noves generacions un laïcisme estrany, una capa de neu que tot ho cobreix. Per què algunes persones s'esfonsen dintre d'un pou en el qual volen en les ombres manipular la societat? Aquests hipòcrites que diuen que Déu no existeix, però ells han construït el Déu Moloch, el del poder, el del diner. On volen anar aquests senyors que han establert un dogma maleït de la globalització? La meva pregunta és, on queda la resposta dels creients? Per què no trobem el camí de la crida dels gentils com Sant Pau ens va ensenyar? Aquesta setmana passada, precisament, hem viscut una crida al retrobament amb Déu, una esplèndida idea de diàleg amb la modernitat, amb el món modern escèptic, ateu i agnòstic, fugit de la veritat dels temps. La iniciativa meravellosa del Vaticà i del papa actual e intel·lectual Benet XVI ens ha portat un altre cop a la reflexió de la necessitat de Déu. També aquells que diuen que no creuen en Déu. Ho veurem en el futur. Sempre que la humanitat s'ha apartat de Déu, han vingut les catàstrofes, han vingut les confusions i les guerres. Per això crec que és el moment idoni per retrobar-nos a l'atri dels gentils. Tota una gran idea. Posem-nos de debò a reflexionar obertament, sense por, sense complexes, perquè és aquest sol el camí de la sortida. Tan sols aquest, diguin el que diguin els polítics, diguin el que diguin els savis rucs, diguin els banquers poderosos o els intel·lectuals esbiaixats. A tots aquells que neguen la evidència, obliguem-nos a que obrin els ulls i comencin a pensar. Bon dia.
Ràdio Estel.
La justícia afecta totes les fases de l'activitat econòmica perquè en tot moment té a veure amb l'home i amb els seus drets.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Pot ser que no estiguis pensant en comprar un mòbil, però si al Corte Inglés tens un 10% de descompte en tots els telèfons lliures Samsung i els finances en un màxim de 18 quotes sense interessos ni despeses, des de 20 euros al mes, oi que te l'emportes?
Me l'emporto.
100% finançament al Corte Inglés. Consulta les condicions de finançament a la botiga.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
L'altra cara del dia.
S'acaba de publicar el conte infantil Petons Perduts, escrit per Carlota Valls i il·lustrat per Andrea Tallas, l'autora que va guanyar l'any 2011 el concurs literari Cuentos que Cuenten, cedirà els beneficis derivats dels drets d'autor al Casal dels Infants, una associació dedicada a protegir menors en situació de risc social, on ella mateixa havia estat monitora. Carlota Valls diu que aquest llibre pot fer un gran bé i pot estimular el que és la imaginació infantil a partir de la inquietud social que tots tenim i també els escriptors. Avui ens acompanya la mateixa autora d'aquest llibre, que és un conte que d'alguna manera tracta del tema dels petons des d'un punt de vista familiar i com a element significatiu en les relacions socials entre les persones. El conte ha sortit aquest mes d'abril a la venda i està editat per Edicions Salòria. Ens acompanya des de l'estudi de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell, Carlota Valls, que és pedagoga i professora de secundària. Carlota Valls, bon dia.
Hola, bon dia.
Què és Petons Perduts i què vol aportar al món del conte i al món de la narració infantil?
Petons Perduts és un conte que parla d'emocions, de sentiments, de les relacions, com tu deies, socials, en aquest cas en l'entorn de la família, que és la primera i la més important escola per entendre-nos de cara a les nostres relacions futures. I l'argument és d'un nen que té vergonya per fer petons, té vergonya per dir coses boniques, a més té 9 anys, aquesta edat en què els nens comencen a no voler mostrar els seus sentiments, sobretot als nens, en el conte ell fins i tot diu això, és cosa de nenes, i com a través d'una conversa familiar en la que la mare li explica que la seva iaia està trista perquè no li fa petons, ell farà tota una reflexió sobre què són els petons, per què són importants, per què els necessita la iaia i com ell pot superar aquestes vergonyes per fer feliç a la seva àvia. No? I com totes aquestes qüestions que es plantegen doncs, desemboquen en un canvi de clima emocional en tota la família i en ell mateix. No? I pretén ser doncs, un conte per passar-s'ho bé, però també un conte que pot ser una eina per treballar tant a les escoles com en les famílies tots aquests aspectes d'educació emocional i d'habilitats socials tan important i que, malauradament, en la formació dels nostres infants no hi és tot el present que caldria.
L'obra està inspirada en una experiència personal de vostè. Com va pensar reflectir-la en un conte com aquest?
Bé, escriure m'ha agradat sempre. És cert que el que explico al conte va passar a casa meva i llavors el resultat va ser tan bonic a nivell familiar que vaig pensar que aquest exemple podria servir a altres famílies. I, de fet, una de les coses que més m'està sobtant és que tothom que s'ha llegit el llibre, que se l'ha comprat i que el té a casa, tothom em diu el mateix, diu, que bé li ha anat al meu fill, o tinc un nebot que, o em recorda a mi quan era petita, o el meu home s'ha vist reflexat. Vull dir, no hi ha família en la que no s'hagi donat aquest fet. Algú que necessita que se li mostrin més els afectes i que no els rep tot el que ho necessita. I això doncs dona a parlar d'un tema molt interessant, que són els diferents llenguatges de l'amor, com no és suficient sovint saber que aquella persona ens estima, sinó que necessitem que ens ho demostrin, i com doncs, aquest tipus de comunicació entre la família és molt important perquè tots puguem créixer, sobretot els nostres fills o alumnes, amb aquella autoestima tan necessària que és el que ens fa créixer sans i segurs des del punt de vista psicològic, i amb prou autoestima per després afrontar tots els reptes de la vida, que són molts i difícils.
Petons Perduts parla d'un amor que, expressat amb els petons o d'altres maneres, necessiten aquells nens que viuen en situació de pobresa, una pobresa que amenaça concretament un de cada quatre infants al nostre país. Aquesta dada la té molt clara el Casal dels Infants, que a Barcelona, de la mà de l'Escolapi Enric Canet i d'altres persones, està fent una gran feina. Aquesta és la raó, suposo, a partir de la seva també passada experiència personal com a monitora i col·laboradora d'aquest Casal dels Infants, l'ha portat, no?, a donar els drets d'autor a l'entitat.
Sí, la meva experiència al Casal dels Infants va ser clau en la meva vida i la millor escola, la millor universitat per la que vaig poder passar, des del punt de vista pedagògic, com humà, al costat de persones com l'Enric i com la Rosa Balaguer, la directora, que és una persona fabulosa. I aquest aspecte emocional ells el tenen molt clar. A vegades, quan he fet presentacions o xerrades, perquè també he treballat molts anys en escoles de pares, pregunten què em passa que en aquestes famílies, en aquests barris, els pares no estimen els fills? No és això. El que passa és que quan un pare o una mare estan tan preocupats per la seva pròpia supervivència, sense feina, sense saber si aquell dia podran donar de menjar als seus fills, etc. La qüestió afectiva inevitablement queda en un segon terme. I són infants en què encara menys que els que tenen una situació més normalitzada, encara menys reben aquest afecte i aquesta mirada necessària. I aquí és el casal, aquí és on el casal fa aquest paper tan important, no només oferint oportunitats de tipus formatives, de tipus lúdiques, sinó en el sentit emocional, en el sentit de recolzar, de mirar-los als ulls, de dir-los que valen, que els estimen, que són capaços. I això jo ho vaig veure allà al casal dia a dia i penso que val la pena donar-ho a conèixer, i aquest conte, per això, no només et dediquem als drets d'autor, sinó també pretén ser una eina de difusió de la feina que fan, perquè tothom miri de com col·laborar i ajudar-los en aquesta feina tan important que fan cada dia.
Estem parlant amb l'escriptora Carlota Valls, que és pedagoga i professora de secundària. Ens acompanya des de Ràdio Principat, des dels estudis de la Seu d'Urgell, per parlar del llibre Petons Perduts, un conte que, entre altres llocs on s'ha presentat, va tenir la seva presència pública, la seva presentació el dia 19, dijous, a la Biblioteca Sant Pau de Barcelona, Sant Pau Santa Creu. Suposo que se n'han fet altres o es faran altres presentacions del conte.
Sí, a Barcelona ja n'hem fet dues. La primera va ser al barri del Raval, com no podia ser d'una altra manera, i va ser màgica i molt bonica. Després vam estar també a Casa Sagnier, al centre cívic del barri de Sant Gervasi, on jo sóc nascuda. Aquí a la Seu d'Urgell també vam presentar-lo. Ens anem ara a Girona, que hi ha una fira de contes i on el casal també té projectes socials a Salt. I bé, també ens han cridat del Maresme. Tenim diferents cites perquè el llibre està agradant i sobretot persones i entitats interessades en la literatura infantil i en aquelles, com aquest concurs en el que em vaig presentar, no, Contes que compten, que pensen que a través de la literatura també podem aportar formació, doncs ens estan cridant perquè anem a donar a conèixer el conte, i nosaltres, tant l'Andrea, la il·lustradora, com jo, encantades de participar.
Per acabar, li volem preguntar a Carlota Valls pel format del llibre, per aquells oients que no l'hagin vist i que puguin tenir una primera imatge auditiva de com és aquest treball, la seva portada, una mica al seu interior, la lletra i el dibuix, amb la seva combinació. Què es trobaran els qui el vulguin adquirir?
Doncs jo sempre explico que és un llibre que pot llegir-lo des d'un nen petit a un adult, perquè és un conte que té dues lectures. Una lectura superficial, que és la que treballem amb nens més petits, en la que l'infant es quedarà amb la idea, com la meva filla de 3 anys, que diu, és un llibre de petons, i s'apropa i fa petons. Doncs un llibre pels més petits seria doncs aquell nen que li costa fer petons i s'esforça i li dona a la iaia i la iaia està contenta. Una lectura una mica més profunda pels infants ja més de primària, secundària, en el que podem treballar perquè són importants, els afectes, perquè els necessitem, etc. I una lectura ja més per adults, en la que els adults hem de prendre consciència, pares, mares, tiets, avis, la família en general, els mestres i els polítics, en què hem d'aconseguir, hauríem de treballar perquè cap infant arribi a la vida adulta amb tot el que són els afectes incomplerts, sense que hagués rebut tota aquella seguretat emocional que tot infant necessita per arribar a la vida adulta segur.
Doncs a Petons Perduts trobaran una portada molt bonica, gràfica, amb uns cors, una mena de vaja, com de cap de nen així que no es veu totalment. Són il·lustracions que també ambienten una mica, oi?
Sí, la veritat és que amb l'Andrea hi ha hagut una connexió des del primer moment, perquè és una persona, doncs, bueno, amb tot, molt artista, sensible, i de seguida va captar l'essència d'aquest conte i l'ànima, i penso que les il·lustracions no les podria haver fet ningú millor que ella, perquè capta molt bé, i a més, per qui li agradi el dibuix, els seus dibuixos estan plens de metàfores. alguns difícils de trobar, altres no tant. Hi ha, per exemple, el símbol de la lluna, on en aquells dibuixos on apareixen infants que reben amor, la lluna està contenta i surten un munt de cors al voltant, que són com els petons i l'amor, i en aquelles il·lustracions, o com per exemple apareix la iaia de petita, trista perquè no rebia els petons que necessita, la lluna està fosca, apagada, com desendollada, no? Ella aprofita els dibuixos, també els seus dibuixos també expliquen molt, i penso que és un valor afegit al conte indiscutible.
Avui agraïm a Carlota Valls, escriptora, pedagoga i professora, que ens hagi presentat aquí en el primer Cafè de Ràdio Estel el seu llibre, el seu conte Petons Perduts, amb il·lustracions d'Andrea Zayas, un llibre que ha estat editat, en aquest cas, per Edicions Salòria. Suposo que es pot adquirir en llibreries de diversos tipus, no?
Sí. Jo, això ja no és tant la meva feina.
Evidentment.
Segons el que comenta l'editor, la distribuïdora, doncs ja ho té bastant repartit. No sé si dir quines llibreries o no cal, però sé que...
Si vol dir-ne algunes, no hi ha problema.
Va comentar doncs, que des de ja el primer dia que va sortir ja el tenien l'AIE, Catalonia, Documenta, això de Barcelona.
Sí.
Després a la Seu d'Urgell, jo diria que totes el tenen, i arreu de Catalunya, doncs, mica en mica, com acaba de sortir, a mesura que la distribuïdora, doncs, suposo, vagi fent la seva feina, tot i que avui dia amb internet i a qualsevol llibreria em sembla que es pot demanar un llibre i te'l fan portar, o sigui que això no... Mm-hmm. Fortunadament, els que ens agrada llegir, quan volem un llibre el trobem.
Sí, tant. Moltes gràcies novament, Carlota Valls, escriptora, autora del conte Petons Perduts, editat per Edicions Salòria, que s'ha publicat fa poc. Ella és pedagoga, professora, col·laboradora durant 20 anys del Casal dels Infants, entitat a la qual van els beneficis de dret d'autor per aquest conte. Que vagi molt bé, molts ànims i fins una altra. Bon dia.
Fins una altra. Gràcies per tot.
Ràdio Estel.
Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta una mica més a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la salve a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. Cada setmana les tres pregàries en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, silenci i paraula, diàleg autèntic en l'era digital. L'Església celebra la jornada de les comunicacions socials. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Un quart i mig de 10, moment per a l'art, la història i el patrimoni, en uns minuts que compartim amb Josep Maria Martí Bonet, delegat diocesà de patrimoni de l'Arcabisbat de Barcelona i canonge de la catedral. Doctor Martí Bonet, bon dia.
Bon dia.
Seguim amb l'itinerari per les catedrals de Catalunya i avui segona part de la catedral de Vic, ciutat levítica.
Sí, molt bé, això levítica és veritat. O sigui, levítica és l'equivalent a clerical. I que hi havia tants i tants i tants seminaristes i tants capellans que pràcticament era impossible anar pels carrers sense veure un capellà que anaven abans vestits doncs, de la manera com sabeu vosaltres.
Per tant, una tradició molt pròpia de Vic, la tradició clerical. Sí, els vigatans segur que ho saben prou bé.
Recordem, doncs clergues tan infamosos com pot ser el mossèn Cinto, com pot ser el Balmes, el famós Balmes és de Vic, com és mossèn Godiol, el doctor Junyent, el doctor Gros, que viu encara, el doctor Gros, que és un gran personatge doncs, de paleografia, el doctor Guix i tantes persones que han sigut clergues i han format la part, podríem dir, de la ciutat levítica, o sigui, la ciutat de totes les de Catalunya, la que havia més clergat. De tal manera que al seminari hi havia dos seminaris, el seminari normal, que tenem nosaltres, i doncs, el seminari que en deien la Pallissa. La Pallissa era un lloc on era una gran quadra, podríem dir, on hi havia palla, i tenien aquests seminaristes doncs, la possibilitat de dormir i, per tant, no pagaven res. I també tenien el dret de menjar carn d'olla un cop a la setmana. Els altres dies, simplement un brou, i així es anaven tirant. I arribava un moment que eren tants, que el pobre bisbe no hi havia manera, el doctor Torres i Bages, per exemple, no hi havia manera de posar-los en diverses parròquies i, per tant, els feien, acabaven els 14 anys d'estudi, eren ordenats i els feien continuar, precisament, doncs, estudiant moral. I, per tant, hi havia alguns que, a més dels 14, afegien uns 5 o 6 anys més de moral. O sigui, que eren els capellans de Vic, capellans que jo havia vist encara, capellans de molta cultura, perquè havien fet uns farts d'estudiar.
Una formació permanent estricta, oi? Vic, d'altra banda, ha tingut 5 catedrals, històricament. Les podem repassar breument?
Sí, han tingut la catedral paleocristiana, la famosa Santa Maria Rotonda. Després han tingut també la catedral preromànica, la catedral romànica famosa de l'abat Oliva, del bisbe Oliva, abat i el bisbe Oliva. Després hi tinc la gòtica, la famosíssima gòtica també, i per últim la neoclàssica, que és l'actual. 5 catedrals, que de les quals queda restes doncs, de la catedral de l'abat Oliva, que del campanar, famós campanar, que té ben bé uns 46 metres d'alçada, és un romànic del segle XI, en 6 cossos, interessantíssim, el campanar famós, accent de la podríem dir, de la fàbrica, i després també té la cripta també és romànica. I el claustre ja és del segle XIV i tirant el XV. Té una part, el claustre, romànic, la part baixa, i després la part de dalt és la gòtica, en capitells, columnes, al mig mateix del claustre hi ha el monument doncs, dedicat a Jaume Balmes. I a l'interior és magnífic, l'interior és com una gran basílica, neoclàssica, o sigui, és com si ens trobéssim la part, podríem dir, romana, no romànica, romana, podríem dir, una gran basílica i que hi ha un objecte d'un gran interès, que és el retaule major. Retaule major dedicat a Santa Maria i a Sant Pere, que ho va pagar un canonge. En aquell temps els canonges no és com ara, jo soc canonge. En aquell temps veu que els canonges tenien molts diners i va pagar un retaule preciós dedicat precisament a Santa Maria i a Sant Pere.
Doncs bé, fet aquest repàs breu, què queda de la catedral de l'abat Oliva?
De l'abat Oliva, ja ho he dit, queda el campanar i queda també la cripta. El campanar és preciós i es pot veure bueno, està per totes parts, podríem dir, al voltant de la catedral i inclús de dintre del mateix museu que està al costat mateix, un museu famós episcopal de Vic, es pot veure a través de les finestres, es pot veure aquest famós campanar. I en quant a podríem dir, l'interior, doncs hi ha, per suposat, una cosa que és preeminent, que és les pintures d'encert. Com he dit, la catedral és neoclàssica, feta per un artista, per un arquitecte anomenat Josep Morató. Però heus aquí que va voler que l'interior, especialment el doctor Torres i Bages, i tots volien que hi hagués una pintura molt especial. I aquestes són les pintures famoses d'Encert. Encert, que va morir el 1945, doncs va fer unes pintures molt curioses, molt interessants, i que representen el Calvari, en el Presbiteri, l'enterrament de Crist i també l'ascensió del Senyor, i després també tot el tema del pecat original, el pecat d'Adam i Eva, després el mal ús de la vida, el paradís tancat, etc. I després tot un conjunt d'apòstols com Sant Joan, Sant Pere, Sant Pau, Sant Andreu, Sant Jaume, etcètera, etcètera. I després també, al final, volia fer, perquè el pobre Ser es va trobar que durant la guerra li van cremar totes les pintures. I després de la guerra va tornar-ho a fer i ho va fer-ho gratuïtament. Un gran personatge. Però no ho va poder acabar. I ho va acabar un tal deixeble seu anomenat Miquel Massot. Una gran obra, una gran extraordinària, que si tenim temps el pròxim dia us explicaré una miqueta la importància d'aquestes pintures en Ser. Són doncs pintures molt especials.
I parlarem del Museu Diocesà de Vic, també el proper dia, tancant ja el cicle dedicat a la catedral de Vic. Gràcies, mossèn Josep Maria Martí Bonet. Fins aquí a 7 dies. I bona festa de la Pentecosta.
Exacte. La Pentecosta és molt important per a nosaltres i per a tots els cristians.
La culminació de la Pasqua. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Hola, molt bon dia. Vaga l'ensenyament públic, sindicats de mestres i professors, associacions de... també paralitzen tots els nivells educatius, de les escoles bressol fins a les universitats. Aquí també alguns universitaris han tallat aquest matí l'AP7 durant una bona estona. D'altra banda, la portaveu de la Funció Pública de Comissions Obreres, Montse Ros, ha alertat aquest matí a Ràdio Estel d'una situació dramàtica de la pobresa infantil i l'atur juvenil i critica que el govern només reguli les taxes. El portaveu de Convergència i Unió al Congrés i líder d'Unió Democràtica, Josep Antoni Duran i Lleida, reuneix aquest matí amb el primer secretari dels socialistes catalans, Pere Navarro. Duran i Lleida ha dit que és moment de buscar complicitats i no diferències amb tots els partits per aconseguir el pacte fiscal. De l'exterior anem a Chicago, reunió de l'OTAN, perquè Mariano Rajoy ha advertit a la Unió Europea que és urgent i prioritari que es garantitzi l'estabilitat financera a la zona euro. Obama demana que el Banc Central Europeu compri deute públic d'Espanya. I en esports, el Barça ha tornat als entrenaments per preparar la final de la Copa del Rei, que es juga aquest divendres a les 10 de la nit. Ahir es va canviar, per cert, la gespa de l'estadi Vicente Calderón. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 10.
Ràdio Estel. Si tens un iPhone, ja tens Ràdio Estel a la butxaca. Ja et pots baixar l'aplicació per iPhone i iPad que et permetrà escoltar Ràdio Estel en directe, accedir a les xarxes socials i també a la nostra web. Nou app de Ràdio Estel per iPhone i iPad. La teva emissora a la teva butxaca. Catalunya Cristiana et convida a una experiència meravellosa. La visita al Santuari de Lourdes. Pelegrinatge solidari unit amb de l'hospitalitat. La meitat dels beneficis es destinaran a bitllets dels malalts amb pocs recursos. I pots anar en autocar del 28 de juny al 2 de juliol i del 20 al 24 de setembre. I ara també en avió del 30 de juny al 3 de juliol. Informa-te'n al 93 409 2770. Lourdes, molt més que un santuari.
A Hipercor valorem la qualitat. Per això estem tan orgullosos de posar la nostra marca a milers de productes.
I com que sabem que tu, a més, en valores el preu, ara tens el gaspatxo Salmorejo o Bichisuas Hipercor a 1,08 euros la segona unitat.
Hipercor, preu i per millor.
A Catalunya, una de cada 5 persones estem en risc de quedar fora de joc. El 27 de maig, Marató per la Pobresa. Que ningú es quedi fora de joc. El dia 27, truca.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen 4 minuts de 2:15. Comencem l'espai de matrimoni i família amb la col·laboració dels equips de la Mare de Déu. Jesús va alçar els ulls al cel i digué: Pare, ha arribat l'hora. glorifica el teu fill perquè el teu fill et glorifiqui, ja que li has concedit poder sobre tot home perquè doni vida eterna a tots els qui li has confiat. I la vida eterna és que et coneguin a tu, l'únic Déu veritable, i aquell que tu has enviat, Jesucrist. Jo t'he glorificat a la terra, duent a terme l'obra que m'havies encomanat. Ara glorifica'm tu, Pare, al teu costat, amb la glòria que jo tenia vora teu abans que el món existís. Aquest fragment del capítol 17è de l'Evangeli de Joan, que és el text de la litúrgia d'avui mateix, dimarts de la setmana setena de Pasqua, dimarts 22 de maig, ens servirà de punt de partida per parlar d'un tema molt important en la vida matrimonial i familiar, i és el llegat que els pares deixen al fill, la projecció dels pares als fills, una mica el que els pares, que per raons naturals deixaran aquest món abans que els fills, en principi, doncs deixaran aquests fills. I per parlar d'aquest tema ens acompanyen Enric Garí i Montse Teixidor. Bon dia a tots dos, benvinguts.
Hola, bon dia.
Molt bon dia.
Enric i la Montse són matrimoni, membres dels equips de la Mare de Déu a Badalona. Bé, quin testament espiritual i quin llegat podem deixar als fills, també seguint la línia d'aquest curs, que són les reflexions i els pensaments del jesuïta Lluís Armengol, que va morir ara fa 5 anys, recordem-lo.
Mireu, bon dia. El tema potser no és el testament aquest després de la mort, sinó el quin llegat els deixem als nostres fills després del dia a dia, després de la setmana a setmana, després del mes a mes, després del curs a curs. O sigui, no esperem a morir, esperem a que el dia s'acabi, a que la nit vingui, i aleshores potser reflexionar de què hem fet, què no hem fet, què hem fet bé per nosaltres, què hem fet no tan bé. I aleshores voler-ho transmetre als nostres fills com si féssim una reflexió diària. M'enteneu? O sigui, no és el fet aquest de jo vaig a fer el testament i vaig al notari. No. El notari som tots, en aquest cas, som tots els de la família, som tots els que vivim a casa, i repassem el dia, repassem la setmana, repassem el mes, repassem el curs. I amb això veurem que cada dia, o ens hem de proposar que cada dia siguem una miqueta més bé, amb millors, hàgim estimat una mica més, hàgim fet una mica menys de mal, hàgim causat alguna cosa dolenta que no l'hagin fet, m'entens? O sigui, aquestes coses del dia a dia, aquestes coses insignificants, però que si tu les vas sumant, al cap d'una setmana són bastant importants i al cap d'un mes són moltes.
No es tracta d'anar acumulant un gran capital material i espiritual i humà perquè els nostres fills en gaudeixin quan morim, sinó aquest llegat del dia a dia, una bona reivindicació, en la qual potser no hi pensem de vegades els pares.
Sí, no s'hi pensa, i després allò que algun dia fas reflexió de dir, dia d'aquells que tens, aviam, i fas una reflexió del que has fet durant tota la setmana, o del que han fet els fills, o del que has fet amb la parella, i llavors, repassant, penses, doncs mira, ja veus, amb això no hi havia caigut, i en aquest punt has transmès uns valors, sigui en els fills, sigui a la parella, sigui fins i tot als amics dels fills, els companys, que o veus que ells mateixos, els nanos, ho han transmès sense tampoc ells donar-se'n compte ni donar-li valor. Jo penso que això és el llegat que hem de deixar, que fas les coses sense adonar-te de que ho estàs fent bé i que estàs transmetent uns valors positius.
Mm-hmm. I fixa't que en el dia a dia, el que potser fa 2 anys per nosaltres era importantíssim, era una cosa que no es podia deixar, era una cosa... Amb el dia a dia vas veient que han passat 2 anys i que potser allò que tu veies tan important i tan transcendental, ara en aquests moments, home, no és que hagi perdut la importància, però ja no és tan important. O sigui que els valors els podem anar substituint o anar canviant, sempre tenint un punt de partida o un punt d'arribada, que en aquest cas per nosaltres és la nostra religió, és clar. Però tot i amb això, o sigui, el que no podem estar sempre hermètics amb allò de dir això és així perquè ho dic jo. No, això és així perquè jo penso que és així. Però potser escoltant els altres ens en donem compte que la raó no la tenia tot allò. O sigui, tampoc és qüestió de desmereixer la nostra part, de dir, pues mira que sóc tonto. No, però potser sí que veus a l'altre i dius, pues mira, si això ho adaptés a la meva vida, potser podria fer més coses o podria transmetre més coses bones.
Mm-hmm. Avui parlem, doncs, del llegat. Ens diu, per exemple, el pare Lluís Armengol, que a ell el van ajudar molt unes paraules del papa Joan XXIII. Mai cap mena de pessimisme no ha donat bons fruits. I també les de Teresa de Calcuta. Que ningú no s'acosti a vosaltres sense que se'n torni millor i més feliç. Han estat una llum, diu el pare Armengol, que ha il·luminat la meva vida i una força que m'ha fet ressuscitar en certs moments difícils. També aquests llegats que donem als pares, als fills, són per superar els moments difícils.
Fixeu-vos en aquestes paraules de la mare Teresa de Calcuta, que diu, qui s'acosti a mi, que no se'n vagi igual, sinó que se'n vagi amb algú millor. O sigui, per part nostra hem d'aprendre a transmetre coses bones. Les dolentes, que ens serveixin d'experiència, que ens serveixi com a pòsit, però que no ens serveixi com a trampolí de cara a crear enemistats, de cara a crear enveges, de cara a crear coses, sensacions dolentes. M'enteneu? O sigui, que tot el dolent que nosaltres puguem tenir, que ens serveixi com a trampolí per assolir coses bones i noves.
Mm-hmm. Avui podem connectar moltes coses, tenint en compte també que estem a la setmana de la festa de Pentecosta, i quin llegat més important que el que ens dona Jesús, no? L'Esperit Sant. I aquest Esperit Sant és la llum per estimar els altres i per també deixar coses bones. Aquest esperit que viu en nosaltres, no? I que vivia en la mare Teresa de Calcuta i que tots voldríem que visqués en nosaltres.
Sí, aquest esperit que moltes vegades preguntem on és, perquè ens sembla que no el tenim a prop, i que sempre hi és, perquè en els moments d'ofuscació o d'aquells que dius que no saps per on tirar, sembla que sempre l'esperit t'enviï aquesta llum, doncs, de dir, que sóc aquí, que estic al teu costat, que no t'abandono. I aleshores que no ens n'adonem i que el tenim sempre molt a prop.
Potser si els matrimonis pensessin més que reben aquest Esperit Sant, encara que de vegades no el valorin, ajudarien més també els fills en la transmissió de la fe. Però, Enric, volies dir algunes coses també del moment actual, d'aquesta època del mes de maig.
Sí, sí, d'aquesta època pasqual, que va des de la Pasqua a la Resurrecció fins a Pentecosta, que és una època de plecs, de comunions, de moltes coses que dius, però tot això què és? Parafernàlia? No, és importantíssim. Penseu que nosaltres, sabeu que som de Badalona, i la setmana passada els amics del monestir de Sant Jeroni de la Murtra vam fer l'aplec de la Clara Esperança. És un aplec que deu fer uns 20 anys que vam començar, fent un camí des de la parròquia de Canyet fins al monestir de Sant Jeroni de la Murtra, que es camina per la muntanya durant 20 minuts, mitja hora, amb un ambient molt amical. Aleshores, ens hi anem i ens sentim acollits. I quan arribem al monestir, arribem a una fita. També som de la parròquia de Santa Maria, de Badalona. I aleshores, per Pentecosta, la parròquia de Santa Maria sempre va a Montserrat. Fa la romeria a Montserrat.
Per tant, us toca aquest diumenge, eh?
Sí, un altre fet important d'arribar a una Mare de Déu. M'entens? Arribar a Santa Maria.
Sí, els romiatges són molt habituals. Les romeries urbanes també. Hi ha molta gent que amb la devoció popular es reuneixen uns grups d'amics per visitar santuaris marians, fins i tot a la ciutat de Barcelona o en altres llocs.
Doncs això, o sigui, potser sí que seria bo de fer aquesta romeria A. M'entens? O sigui, anar a un santuari de Santa Maria, no sé, digue-li de Montserrat, digue-li de Caral, digue-li de Núria, digue-li on vulguis, o digue-li del que potser tenim a la cantonada de casa, que també seria bo anar-hi i arribar i fer una petita reflexió o una gran reflexió. I potser aquesta reflexió és seure, estar-te en silenci i escoltar el que et diu el teu interior, més que tu parlar molt. M'entens? O sigui, potser sí que aquests minuts, el fet d'anar i seure i estar en silenci és un fet molt important.
Potser molt. El llegat que es deixa en aquest camí és el mateix cansament, les mateixes forces humanes que de vegades es cansen, no?
I si aquesta romeria o aquest camí el podem fer acompanyat de gent, o sigui, gent pot ser la família, pot ser amics, pot ser coneguts, o pot ser sol és més trist, m'entens? Però si és acompanyat amb companys, és més fàcil aquest camí, i quan arribes potser és aquella sensació de ja hem arribat, ara transmet'm alguna cosa, tu.
El pare Armengol ens diu en el final de la seva reflexió: preguntem-nos què voldríem dir a les persones que estimem si estiguéssim arribant al terme del nostre camí. Ell es refereix a la vida. En aquell moment és quan som més lúcids, afegeix, perquè ens centrem en allò que ha donat sentit a la nostra vida i perden relleu les altres coses més secundàries. Potser valdria la pena que demanéssim llum al Senyor per saber-ho formular ja des d'ara, perquè ens ajudaria a viure-ho més plenament. I des d'ara vol dir, doncs, amb una edat on sembla que el final de la vida no necessàriament ha d'estar a prop. Per tant, també animem a tothom que hi pensi una mica.
És en aquell punt en què et notes ple de vida, encara. I que veure que el ple de vida pot ser ple de vida avui i demà, doncs, ja no en tens tanta. Però bé, en principi dius, jo no veig el final de la meva vida, però sí que veig el final d'avui, el final de la setmana, el final del mes.
Moltes gràcies, Montse Teixidor i Enric Garí, per haver-nos acompanyat avui parlant de testament espiritual, del llegat de pares a fills i el llegat que volem deixar als qui estimem. Bon dia i fins la propera. Bona festa de Pentecosta, també.
Gràcies, igualment. Bon dia. Bon dia.
Ràdio Estel. Aquest diumenge, dia de Pentecosta, en directe a partir de 14:45, Ràdio Estel us oferirà la missa des de la catedral de Terrassa per celebrar el dia de l'apostolat seglar al seu bisbat. Eucaristia presidida pel bisbe de Terrassa, Josep Ángel Saiz Meneses. Més informació a seglarterrassa.com. Serà en directe aquest diumenge a la tarda a Ràdio Estel.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El pare Joan Maria Bernet Salesià no ens pot acompanyar aquestes últimes setmanes per una petita indisposició que afecta la seva veu. És per això que avui volem llegir un fragment del comentari que ens ha enviat i que es titula Les falsilles del mur. Diu així: Israel és un país que sorprèn per molts motius. Un estat fundat després de 2.000 anys per un poble que ha sabut mantenir la seva identitat amb una llengua i escriptura pròpies, ressuscitades després de segles d'haver mort. Un país petit envoltat per grans potències enemigues a les quals ha sabut fer front. Un país que ha convertit el desert en jardí i ha suscitat admiració a tot el món. Israel ens sorprèn també amb detalls bonics, desconeguts. Per exemple, l'amor que Israel té a la natura, el seu respecte per plantes i animals, la seva atenció i ajuda a les espècies en perill d'extinció. L'ocell nacional, escollit per votació general a tot el país, és la puput, per exemple. Parlem d'un cas interessant i original desconegut a casa nostra, la benvinguda a les falsilles que arriben a Israel. Les falsilles, en castellà, els vencejos. Aquests ocells són una mica més grans que les orenetes i són una autèntica meravella de la creació. Diuen els entesos que en un any poden volar més de 400.000 quilòmetres, venen del sud d'Àfrica, i a Israel ja es veuen la segona meitat del febrer. Les falsilles passen la vida pràcticament volant, només s'aturen quan entren en els nius al temps de la incubació i de la cria. El seu vol és rapidíssim, poden volar fins a una velocitat de 110 per hora i de vegades arriben als 300. Doncs bé, aquests ocells tenen una benvinguda oficial al Mur de les Lamentacions. Les autoritats de la ciutat, l'alcalde i el rabí del mur, en una cerimònia bonica, els donen la benvinguda davant mateix de l'antic temple, mentre es veuen les falsilles volar ràpidament per tot arreu, entrant i sortint dels clivells i forats del mur, on s'han comprat fins a 80 nius d'aquests ocells. Això ens fa reflexionar un detall bonic i instructiu que ens fa pensar sobre la natura i la història mentre dona una càrrega d'alegria i de curiositat per a tots, grans i petits.
De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Regat posa el dia de la jornada a 8:00. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:00, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Minuts per a la bioètica, com sempre els dimarts en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Avui parlarem de la informació genètica que es dona i es gestiona dins la medicina predictiva. Ens acompanyen per parlar avui d'aquesta qüestió Inés Espallargas, metgessa de família i també màster en bioètica. Hola, bon dia.
Bon dia.
I també Isabel Viladomiu, psicòloga clínica. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, parlem d'aquest tema perquè té la seva importància a l'hora de valorar el paper de la informació genètica. Per què és important? Quina importància li hem de donar?
Sí, perquè tot està canviant. No només
la medicina avança.
Exacte. Y, bueno, y ahora tenemos en nuestras manos un nuevo instrumento, que es el conocimiento que podemos, que podemos tener sobre el genoma de la persona humana. Claro, esto no solo es bueno, sino que está cambiando la medicina y abre nuevas cuestiones que están sobre el tapete, y es qué hacemos con este conocimiento y qué está en peligro en estos momentos, ¿no?
Està en perill, com han vist abans que nosaltres, com moltes coses als Estats Units, està en perill la discriminació de la persona pels seus gens. És a dir, tu aparentment ets una persona sana, però en els teus gens tens un risc, tens un gen alterat amb risc de fer una malaltia, un càncer de mama o una malaltia degenerativa, Alzheimer, o una malaltia mental, etc. I amb això s'estan veient que hi ha discriminacions, és a dir, les empreses asseguradores als Estats Units et fan un mapa genètic, és a dir, et miren tots els teus gens i et diuen, com que tens aquest risc de fer aquestes malalties, no tens aquestes malalties, tens aquests gens alterats, tu pagaràs més d'assegurança. Això és una discriminació pel fet de tenir un risc. No és el 100%. Tenim un gran coneixement del genoma, però no en sabem si aquesta persona desenvoluparà aquesta malaltia o no. És una probabilitat, igual que el diagnòstic prenatal, no? Et diuen, tens tantes possibilitats de que aquest nen, aquest embrió, tingui aquesta malaltia.
En el cas del diagnòstic prenatal, a més, és l'excusa pels avortaments. Home, amb la qual cosa encara pitjor
encara
les conseqüències.
Encara és pitjor, exacte.
No tenemos cura para...
No hi ha teràpies.
Efectivament. Només... Podemos conocer, pero no podemos curar. Y entonces exacte. Esto está produciendo un verdadero genocidio de personas que son portadoras de un tipo de enfermedad, ¿no? Son eliminadas.
En definitiva, amb la informació genètica el que ens passa és que sabem tantes coses que
tenim
això pot
una
ser
informació...
utilitzat
exacte.
En compte.
Que pot ser perillós. És a dir, clar que hem de conèixer i clar que la medicina avança i és bo, però fins a quin punt la informació genètica és privada de cadascú. I cap empresa et pot distingir, igual que no et pot discriminar per ser dona o per ser home, per ser blanc, negre o groc, o per ser d'un país o d'un altre, no et poden discriminar per tenir un gen que potser d'aquí uns anys tu faràs aquella malaltia.
Mm-hmm. El que passa és que, clar, ja sabem que les asseguradores i les mútues vetllen perquè la qualitat de la salut sigui adequada als serveis que presten i als pagaments. I aquí també entrem en una qüestió difícil.
Però el que és important és que als Estats Units hi ha una llei, que és la llei de discriminació per informació genètica, que dona, diguem-ne, certa esperança en què quan es comencin... Quan s'estan començant a produir aquests casos de discriminació genètica, el pacient, és a dir, la víctima, està guanyant aquests processos. És a dir, la llei reconeix que no et poden discriminar per això. Ho comencem a reconèixer legalment en els adults. A veure quan ho comencem a reconèixer que no es pot discriminar tampoc en el nounat per la seva informació genètica.
Sí, porque quizá lo que está pasando es que estamos haciendo un reduccionismo de la persona a sus genes.
Exacto. Som només els nostres gens.
Efectivamente, y la persona humana es mucho más, porque cada persona humana es una totalidad en sí misma con un sentido y un significado que la sitúa en el mundo, bueno, pues, y requiere de toda la medicina, de la familia, de sus padres, pues todo el bien, ¿no? Y no es solamente que vaya a padecer o no vaya a padecer una enfermedad. Lo que sí que es verdad es que en esta tendencia desde la medicina predictiva, por ejemplo, a padecer cáncer y que también estamos viendo en los medios de comunicación, cómo se está haciendo, por ejemplo, diagnóstico preimplantatorio, se recurre a técnicas de fecundación in vitro, se obtienen embriones, en estos embriones se hace un análisis genético para ver cuáles están sanos y cuáles están enfermos y se transfieren los que están sanos. Claro, el tema es que se está haciendo una eugenesia positiva, o sea, de solo valen los buenos. Entonces, cada vez esto tendrá consecuencias. Bueno, pues sí, porque socialmente una sociedad que rechaza, que no quiere, que no admite a sus hijos enfermos, a sus ciudadanos, pues con minusvalías, va para una sociedad deshumanizada.
I encara, com deien vostès, si després discrimina els qui ja són en aquest món, però tenen alguna alteració o poden tenir algun risc de determinades malalties, doncs també és una altra forma d'actuar moralment sense escrúpols, no?
Hi ha una pel·lícula molt bona, fa uns anys, que a més el títol es diu Gattaca, que utilitza les lletres de l'ADN i que plasma molt bé aquest problema, no? Potser és una mica caricaturitzat, però plasma molt bé. És a dir, que en un futur, si tots ens analitzen i ens preveuen certes malalties, doncs no? Hi haurà gent de primera classe i gent de segona, segons l'anàlisi genètic.
Potser també hem de dir que la persona, gràcies a la medicina i també a les seves pròpies capacitats de cuidar-se, segurament moltes de les malalties davant les quals s'alerta amb el tema genètic, potser segur que no existiran, no? Si es porta una vida mínimament
sana,
no? Una bona alimentació, es fa exercici...
Efectivamente, però quizá también el conocimiento y más conocimiento sobre el genoma humano y esta determinación genética desde el momento de la concepción, quizá será lo que nos permitirá más adelante pues recuperar todo este terreno perdido en los derechos de los no nacidos, ¿no? Cuando existe el aborto, entonces, y tenemos conocimiento sobre los niños o los fetos, embriones que son portadores de enfermedad, esto nos permite eliminarlos legalmente, ¿no? Claro, quizá también a través de la vía del genoma y de este reconocimiento. Bueno, yo lo veo como positivo de que cambie nuestra mentalidad.
La informació sobre el nostre genoma, la informació dels nostres gens, la podem conèixer qualsevol de nosaltres en qualsevol moment. Això és una cosa que...
Sí, ara ja has de pagar, però sí, te'l poden fer i em sembla que triguen molt poc temps en fer-te un mapa genètic.
Desconozco. I tenim dret a la privacitat davant d'aquestes
informacions? És un dret, sí, és un dret completament i està contemplat per la llei.
Clar, perquè després...
Com qualsevol informació mèdica, clar.
Si se'ns utilitza...
És informació, claro, és informació. La informació pot ser utilitzada no a favor de l'individu, sinó en su propia contra, ¿no?
Exacto.
Claro, no hay interés solo de las personas, sino de todas unas estructuras que se están creando a través, pues imagínate, legales, ¿no? Los criminales que tienen un cierto genoma... I, bueno, todo esto se irá viendo con el tiempo.
I que quedi clar que el descobriment del mapa del genoma...
És un avanç científic innegable.
Que no ens ho volem carregar.
Sí, no, al contrari.
La investigación tiene que seguir siempre respetando la persona humana.
A favor de l'home.
Efectivament.
Gràcies, Isabel Viladomiu i Inés Espallargas. Entre moltes altres dades, per exemple, als Estats Units estan augmentant les denúncies per discriminació en aquest context de manera important. Amb Inés Espallargas i Isabel Viladomiu hem parlat avui del genoma, les seves potencialitats i els seus perills. I amb la bioètica posem el punt final avui també a aquesta edició del primer cafè de Ràdio Estel. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres des de les 8, aquí a Ràdio Estel i Ràdio Principat, el Xavi Aguilar a les vies de so, el David García a la producció, la Sara Cruz a la redacció, la Carolina Costa a la sotsedició i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Tornem demà a les 8, que tingueu bon dia. Adéu-siau.
Ràdio Estel.